Som d'aquí.
Bon dia, són les dues. Les temperatures trencaran sostres els propers 5 anys, ho avisa l'Organització Meteorològica Mundial. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia. Sí, l'escalfament del planeta s'accelera i es preveu que la temperatura mitjana superi per primer cop el grau i mig respecte a l'era preindustrial, i a més que ho faci abans de l'any 2027. Això trencaria tots els pronòstics fets fins ara, ja que aquesta temperatura s'esperava per l'any 2100.
I on la situació serà més extrema serà l'Àrtic. Allà l'augment de temperatura serà 3 vegades superior a la mitjana del planeta, amb tot el que això comporta, per exemple, pel que fa de gel i augment del nivell del mar.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
A seguida tots els detalls d'aquest informe de l'Organització Meteorològica Mundial pels propers 5 anys. De moment, però, Mònica, aquesta tarda serà la més tranquil·la d'aquesta setmana.
Sí, de moment aquesta tarda d'aigua ben poca, com a molt algun ruixat aïllat a les comarques del nord, bàsicament zones del Pirineu o del Prepirineu, i a la resta serà una tarda amb força estones de sol, especialment a les comarques de Ponent i del sud, i amb temperatures semblants a les d'ahir o una mica més altes, màximes que es mouran entre els 20 i els 26 graus, i amb vent, sobretot de tramuntana, que bufarà cap a l'Empordà. I demà tornen les pluges a partir del migdia, xàfecs i tempestes, sobretot al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, comarques del sud i també sectors del prelitoral, i tot plegat amb una baixada de les temperatures.
Doncs amb el temps arrenquem aquest RAC 1 migdia, en què repassarem també el més destacat d'aquest sisè dia de campanya electoral, altra vegada amb les llistes de Bildu al centre de la polèmica. També dades preocupants com aquestes. La Creu Roja atén un 31% més de persones en situació de vulnerabilitat extrema, que fa 4 anys, l'any passat van ser gairebé 158.000. I un 8% de persones del col·lectiu LGTBI ha patit agressions físiques. Un 30% assetjament. Són dades que s'han fet públiques avui, que és el dia contra l'LGTBI-fòbia. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Manchester City i Real Madrid juguen aquesta nit la classificació per la final de la Champions.
Amb l'eliminatòria empatada després de l'1-1 de l'anada, el partit començarà a les 9, mitja hora abans de RAC1, i qui guanyi s'enfrontarà a l'Inter de Milà, que tornarà a ser una final de la Champions 13 anys després. D'altra banda, el comitè de competició ja ha obert expedient per estudiar el cas d'invasió de camp després del derbi de diumenge. A partir d'aquí veurem si acaba sancionant l'equip blanquiblau, i aquí no acaben els maldecaps per l'Espanyol, perquè el Getafe finalment ha denunciat el Madrid per alineació indeguda. Si prospera, podrien donar com a guanyador del partit del Getafe rival directe de l'Espanyol en la lluita per la permanència. Després ho ampliem, i en bàsquet el Barça és a punt d'enlairar-se cap a Kaunas per disputar la Final Four de l'Euroliga. Els blaugrana ho faran sense Corey Higgins, l'única baixa per la semifinal de divendres contra el Madrid.
Doncs entrem en matèria, són les 2:03.
RAC 1 migdia.
Els propers 5 anys, la temperatura mitjana del planeta arribarà fins a nivells mai assolits. Per primera vegada se situarà un grau i mig per sobre de l'era preindustrial. És el sostre que els científics tenen fixat com a límit per evitar un canvi climàtic catastròfic. L'Organització Meteorològica Mundial alerta que la situació serà especialment preocupant, ara ho dèiem, a la zona de l'Àrtic, Mònica Usart.
Aquest augment de la temperatura estava previst per finals de segle, però ara l'Organització Meteorològica Mundial avisa que fins i tot podria arribar abans del 2020. Ho explica Peter Itala, secretari general de l'organització.
Tenim un 66% de possibilitats que en els pròxims 5 anys la temperatura mitjana del planeta pugi un grau i mig, i un 33% de possibilitat que ho faci en cadascun d'aquests 5 anys, fet que no és un escenari convenient.
Aquest ascens de les temperatures ve donat per dos motius. Per una banda, les emissions d'efecte hivernacle, i per l'altra, el fenomen del Niño. Una de les zones del planeta més afectades per aquest escalfament serà l'Àrtic.
Els canvis més greus es preveuen a l'Àrtic, on fins ara l'escalfament ha sigut el doble que la resta del planeta, i esperem que en els pròxims 5 anys pugui arribar a triplicar-se i que doni lloc a impactes encara més dramàtics a la zona.
Aquest escalfament extrem del Pol Nord fondrà el permafrost, és a dir, el gel permanent, i això afectarà les infraestructures i farà pujar el nivell del mar. Tot plegat ens portarà cada cop a un clima més allunyat del que estem acostumats.
Una de les conseqüències d'aquest escalfament l'escalfament global són les sequeres. Catalunya continua treballant per ajornar tant com sigui possible l'entrada en situació d'emergència. Les pluges dels últims dies han permès que el govern treballi ara amb l'horitzó de principis de setembre, això sempre que es mantingui la reducció de consum actual. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, explica que una de les opcions per gastar encara menys seria rebaixar la pressió en què l'aigua arriba a les llars, ho ha explicat a TV3.
Molts municipis en els seus plans d'emergència, especialment aquells municipis més grans, preveuen reduccions de pressió per evitar uns consums tan alts. Però això s'ha de treballar municipi per municipi, perquè no és el mateix Barcelona, que té edificis molt alts, que potser un municipi on tots són cases o són planta baixa, primer pis, perquè si no l'aigua no ens arribaria.
En tot cas, Reyes explica que aquesta decisió dependrà de cada ajuntament. La relliscada del candidat de Junts per Catalunya a Badalona marca el sisè dia de la campanya.
Diari de campanya. Dia 6.
Hi ha polèmica servida a Badalona amb el candidat de Junts, David Torrents, que a més és secretari d'Organització del Partit de Tot Catalunya, assegurat que faria alcalde abans Xavier García Albiol que el candidat d'Esquerra, unes paraules que el mateix Torrents ha hagut de rectificar aquest matí després del rebombori que han provocat a les xarxes. Adrià Santasusagna.
Tot ve arran d'una entrevista que li fan a David Torrents, candidat de Junts a la televisió de Badalona. La pregunta és molt clara i la resposta també.
Si Àlex Montornès pot ser alcalde, ja tria entre Àlex Montornès o que García Albiol governi, què tria?
Que García Albiol governi. Jo no deixaré mai de ser independentista, lluitaré per la independència del meu país, però si he de valorar què és el millor per la meva ciutat, penso que Rubén Guijarro ho fa millor que Àlex Montornès.
Aquest matí a Twitter el candidat de Junts s'ha vist obligat a rectificar, diu que se l'ha malinterpretat.
Aquest regidor, Junts per Catalunya, no farà alcalde García Albiol. Ho he combatut 4 anys, ho he combatut molt de temps i el feixisme, l'extrema dreta, no governarà la tercera, quarta ciutat del país. Més clar no puc ser.
Precisament avui Junts per Catalunya fa campanya a Badalona amb la presència de Laura Borràs.
Doncs bé, el candidat d'Esquerra a Badalona, Àlex Montornès, aprofita per sucar-hi pa a RAC1.
Em sap greu que un candidat independentista prefereixi el senyor Albiol del Partit Popular com a alcalde de Badalona en lloc d'un alcalde d'Esquerra Republicana, i les declaracions desafortunades del candidat de Junts el que ens demostra és que Esquerra Republicana som el vot útil.
I l'exalcaldessa i candidata de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, s'assuma a la cleca de Torrents Esquerra, però demana fer pinya.
És cert que el lideratge d'Esquerra Republicana a Badalona ha fet un viratge en persones i en pràctiques que ha estat traumàtic pel sobiranisme local, però hem de ser prou responsables i jo estic disposada a liderar un govern que abandoni el retret, que acusi ferides, que parli de programa.
I Xavier García Albiol assegura que no està disposat a pactar amb Junts per ser alcalde i confia en els votants.
No demano que ni Torrents ni cap de la resta de candidats me'n facin alcalde. Qui em té que fer alcalde són els veïns i les veïnes de Badalona amb el seu vot el dia 28, donant-me una majoria absoluta per poder governar amb estabilitat.
A Barcelona, el candidat de Vox, Gonzalo de Oro, admet que el seu fill portava una porra extensible quan va participar a les protestes contra els ocupes de la Bona Nova, una que és il·legal. Per això els Mossos el van denunciar. Deuron ha reprovat la conducta, però alhora considera que és totalment comprensible en una ciutat com Barcelona. Ho ha dit a TV3.
¿Es una conducta fea o no? No la estoy justificando. Le digo que puedo entender que esto pase en la ciudad del crimen que es día Barcelona, es en día Barcelona. Igual que puedo entender la cantidad de padres que le dan a sus hijos spray pimienta, que también son ilegales para menores de edad, para defenderse de agresiones. Es decir, la pregunta es por qué Barcelona es una ciudad tan peligrosa, la pregunta es por qué la policía filtra esto a la prensa.
De fet, Deoro justifica que altres països la porra extensible és, diu, una arma legal. I Ciutadans carrega contra l'estratègia de Vox per lluitar contra l'ocupació. La candidata a Barcelona, Anna Grau, considera molt greu l'actitud del fill del candidat, Gonzalo Deoro, i van enxampar, com dèiem, amb una porra a la manifestació de la Bona Nova.
Contra l'ocupació, ni porras extensibles ni policía menguante. Nosotros siempre hemos defendido que ni ocupas ni desocupas. La fórmula Vox contra la ocupación, la fórmula de alinearse con los desocupas, no es la nuestra, no nos parece parte de, no nos parece una solución, sinó parte del problema.
Encara parlant d'ocupacions, a Jaume Collboni li plouen les crítiques dels seus rivals per haver proposat crear una oficina de prevenció de les ocupacions i promoure desallotjaments des de l'Ajuntament. Ernest Maragall, Ada Colau i Xavier Trias consideren que el candidat socialista ara es treu això de la màniga, oblidant-se que el seu partit ja és el govern.
En el PSC és cada cop més això. És un partit en competència amb Ciudadanos i el PP. Molt bé, d'acord, que ho tinguem tots clar.
Potser també s'ha oblidat que ha estat en el govern municipal, o potser és que no s'ha interessat prou mentre exercia les seves responsabilitats i desconeix el que fa l'Ajuntament de Barcelona.
Perquè no ho ha fet. Intenta fer veure que no hi està. Jo sempre dic que és el turista. La veritat és que és curiós el senyor Collboni el paper que fa. Jo passava per aquí i ara faig una oficina. Bueno, doncs que la faci.
Doncs Jaume Collboni també acusa de turista de Xavier Trias. El PSC retreu el candidat de Junts que reconegui obertament que deixarà l'Ajuntament si no pot ser alcalde. Collboni ho atribueix a la falta de projecte i defensa que en democràcia, quan algú no pot formar govern, li toca fer l'oposició, Cesc Giró.
En una roda de premsa, l'Agència Catalana de Notícies, Collboni ha titllat l'alcaldable de Junts de turista en aquesta campanya. Lamenta que no tingui plans més enllà de l'alcaldia.
Quan un té un mandat democràtic, l'ha d'exercir. El que no pot semblar és que vens aquí a fer turisme a la campanya electoral, no? A provar sort i, si no surt, me'n torno cap a casa. No, això és una cosa més seriosa.
Collboni va un pas més enllà i es compromet a anar ell a l'oposició si no guanya les eleccions.
Fer possible la nova etapa que jo vull encapçalar i liderar a la ciutat pels propers anys. I si no és així, doncs si no guanyem, doncs anem a l'oposició.
Tot i això, està convençut que aconseguirà una victòria àmplia que li ha de permetre, diu, governar amb les mans lliures.
Un cop et veus que estàs al capdavant de les enquestes, el que aspires és a fer-ho sense lligams, no?
I acusa Maragall de no tenir credibilitat quan descarta els socialistes de qualsevol pacte. Recorda que amb els pressupostos, tot i negar-se, va acabar aprovant-los seguint les ordres del Palau de la Generalitat.
Precisament Maragall no descarta optar a l'alcaldia de Barcelona encara que no guanyi les eleccions. El candidat d'Esquerra també assegura que PSC i Junts comencen a estar nerviosos i que fins i tot flirtregen, diu, per pactar mal el PP, Laia Colomer.
Sí, Maragall diu que va totes i que per ara no es planteja cap altre escenari que no sigui el de guanyar les eleccions. Ara bé, preguntat per si es postularia per ser alcalde encara que no fos el candidat més votat, diu que manté la porta oberta aquesta opció.
Nosaltres estarem obligats a liderar la visió compartida global que resulti d'un govern estable, d'una aliança forta, liderada des d'Esquerra Republicana i des de mi mateix. I això és el que farem. Naturalment que la mantinc, sí, sí. Ja ho he dit alguna altra vegada, em sembla. Maragall només votarà Maragall per alcalde.
I creu que Collboni i Trias comencen a estar tan nerviosos que fins i tot fan ullets al PP.
El senyor Collboni i el senyor Trias, en aquesta deriva conservadora que protagonitzen, ja no tenen cap empatx coquetejar en viu i en directe i públicament amb la possibilitat de formar govern a partir d'un suport d'una incorporació o d'un suport del Partit Popular.
Maragall ho ha dit des d'un acte on ha proposat ampliar el programa Barcelona Ciutat Refugi per acollir víctimes de LGTBI-fòbia de tot el món.
A tot això, la Universitat Autònoma de Barcelona retirarà la pintada independentista de la plaça cívica després de l'ordre que ha dictat la Junta Electoral de Sabadell. L'òrgan, a petició de la plataforma Impulsor Ciudadano, ha donat un marge de 72 hores a la institució per netejar o tapar el mural del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Es tracta d'una pintada on hi ha una estelada i les paraules independència, socialisme i feminisme. I avui també fent parada a Igualada, l'actual alcalde i candidat de Junts, Marc Castells, aspira a revalidar el seu mandat i aconseguir majoria absoluta. Fixa com a prioritat reduir l'atur com a contrincant i té la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés. La republicana vol liderar l'alternativa a Castells, Adrià.
Castells vol allargar el seu mandat per poder fer més feina, com per exemple recuperar la natura dins la ciutat, fer més zones verdes o un auditori. La gran prioritat del candidat de Junts és facilitar que s'instal·li més indústria local i generar llocs de treball. N'ha parlat a RAC1.
La gran quantitat d'empreses que tenim a l'entorn de la Conca d'Òdena tinguin espai per poder créixer. I això suposarà al voltant de 4.000 llocs de treball. Erradicar l'atur és l'objectiu prioritari que ens hem marcat i aquest és el primer pas que ho farà possible.
A l'oposició hi té Alba Vergés, la republicana marca com a principal problema l'accés a l'habitatge.
Durant 12 anys hi ha hagut 0 habitatge públic nou més. Per tant, és claríssim que hi ha hagut una deixadesa en aquest sentit. No s'ha planificat la ciutat pel futur, per tant, hi ha molta feina a fer, que tenim ganes de fer-la i després d'aquests 12 anys els diem que moltes gràcies, però que som aquí i que som aquest canvi útil.
Castells ha perdut ara fa 4 anys la majoria absoluta i en aquestes eleccions aspira a recuperar-la.
A Mont-roig del Camp, al Baix Camp, el candidat de Junts era fa només 10 mesos el capellà de Montblanc i el portaveu de l'arcabisbat de Tarragona. Simó Gras va decidir penjar els hàbits a l'estiu per motius personals i ara ha decidit a més presentar-se a l'alcaldia del seu poble, Tarragona. Esteve Giralt.
Simó Gras era molt estimat com a mossèn a la parròquia de Montblanc i molt respectat dins de l'arcabisbat de Tarragona, on era el portaveu. Demana no fer declaracions fins passades les eleccions més enllà de la campanya. En un vídeo a YouTube se'l pot escoltar com es presenta davant d'un grup de veïns.
Si em presento per alcalde, d'alguna manera també he de tenir la capacitat de poder
donar resposta al que ciutadans o les persones puguin tindre sobre el poble, sinó me direu, xaval, estudia tu més, això.
El primer míting a Mont-roig, l'alcaldable de Junts va explicar que l'experiència viscuda li ha donat una expertesa i humanitat que diu tant de bo tinguessin tots els polítics. Explicava en aquell primer míting de presentació que entén la política com una de les formes més altes de la caritat i va recordar que sempre ha parlat de l'amor a la pàtria com un deute moral.
El 28 de maig hi haurà canvi d'alcalde al poble més petit de Catalunya. És Gisclareny, el Berguedà, i Joan Tor, l'home que té la vara des del 91, plega. A les últimes eleccions es va presentar per Esquerra i ara la seva filla, Caral Tor, li vol agafar el relleu com a candidat a Marc Canturri.
La nova candidata a l'alcaldia té entre cella i cella el mateix pilar que tenia el seu pare, aconseguir finançament per mantenir i conservar l'única carretera que porta al poble. L'Ajuntament és propietari i això és tot un mal de cap perquè no té prou diners per mantenir-la.
L'ajuda de la Diputació de Barcelona, hi ha previstes unes obres de millora que serien interessants i uns convenis de manteniment que des del municipi també ens interessen.
Quan la Caral va néixer, el seu pare no era alcalde, però havia estat anys enrere. Al cap de 4 anys va tornar a l'alcaldia, però tots els records d'infantesa que té la Caral són amb el seu pare com a alcalde.
Jo veia com molt normal que fos alcalde, no? Però llavors, clar, és veritat que la resta de companys de classe o amics, els seus pares no eren alcaldes, però el meu, com que ho havia estat sempre, doncs això.
El poble donen per fet que serà la nova alcaldessa, malgrat que hi ha un altre candidat, és Emili Casas del PSC, però no el viu al poble i la majoria de veïns asseguren que no el coneixen.
L'enquesta de RAC1 sobre l'alcaldia de Barcelona revelava, us recordareu, un 30% d'indecisos, doncs bé, investigadors de l'UPC i la UOC han creat Decidir BCN, una eina interactiva online que relaciona els partits polítics amb les preferències de cada votant. Es tracta d'un qüestionari de 24 preguntes sobre economia, turisme, aeroport del Prat, mobilitat o superilles, entre d'altres. Un cop acabat el test, l'aplicació mostra un gràfic amb tots els resultats, un tant per cent de coincidència amb cadascun dels partits polítics que es presenten a la ciutat de Barcelona. Mentrestant, Pedro Sánchez retreu a Bildu la falta de contundència contra el terrorisme d'ETA. Aquest matí, per primera vegada, el president espanyol ha renyat públicament els seus socis parlamentaris per l'atavió amb què, segons ell, han apartat els 7 candidats amb delictes de sang. Tot plegat el dia que la Fiscalia ha descartat que les llistes de Bildu siguin il·legals. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia, sí. Pedro Sánchez surt al pas de la polèmica i demana a Bildu que condemni la violència d'ETA sense matisos. En la sessió de control al Congrés, els ha dit directament que s'han equivocat i que s'han de rectificar. Des de l'esquerra Berzale, però Merche Aizpurua critica que la Moncloa entri al joc de la dreta espanyola.
Pero desde luego no es decente. Lo que se tiene que pedir a esas personas que integran esas listas municipales es, en primer lugar, un mensaje mucho más rotundo y contundente de reparación, de perdón.
Nosotros estamos por un futuro en paz y convivencia. Nuestro compromiso es claro, es nítido. Todas las gentes de Euskal Herria Bildu, y este paso esperamos que se entienda así, que sea un paso más.
El PP, mentrestant, vol impedir legalment que la governabilitat de l'Estat depengui dels partits amb candidats que tinguin una condemna per terrorisme. Per això, Cuca Gamarra avisa Sánchez.
Ser tan cruel con el Partido Popular y tan complaciente con Bildu es lo que le va a marcar su historia para siempre, por mucho que usted los blanquee y legitime.
I tot i la polèmica, la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha arxivat el recurs contra les llistes de Bildu. No hi veu cap delicte.
Ara falten 11 dies per les eleccions. I en plena campanya per les municipals i autonòmiques, el CISA ha publicat avui l'enquesta d'intenció de vot de les properes eleccions espanyoles i pronostica que Pedro Sánchez continuaria guanyant, però que Alberto Núñez Feijóo li escurça la distància 2 punts en un sol mes. Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, Feijóo li retalla aquesta distància per 2 factors. El primer, que Sumar i Podem pugen en intenció de vot. El segon, que el PP creix a costa de Vox i, de fet, Sumar avança Vox per primera vegada en aquest baròmetre. Si les eleccions d'ara fossin generals, les guanyaria el PSOE amb el 29,1% de vots, el PP trauria un 27,2%, aquesta distància de pràcticament 2 punts era de 4 punts ara fa un mes. El CIS, com sempre, no està territorialitzat, no es pot saber el comportament concret de Catalunya. CIS, que també revela que el 54% de ciutadans, poc més de la meitat, decideixen el vot en els dies anteriors a les eleccions. El 38% diuen que sempre o gairebé sempre voten el mateix partit. A la resposta directa de qui hauria de ser el proper president espanyol, Sánchez 21%, Feijóo 15% i Yolanda Díaz 13%, Abascal 6, i apareix també el nom d'Isabel Díaz Ayuso amb un 3,6.
Hi ha encara un punt més de l'àmbit polític, perquè el Suprem ha arxivat els recursos contra l'índult de Carme Forcadell, Joaquim Forn i Josep Rull. El tribunal desestima els escrits de PP i Ciutadans que pretenien deixar en paper mullat la decisió del govern espanyol, Xavi Pardo.
El Suprem considera que amb la derogació del delicte de sedició ja no tenen sentit els intents per tombar els indults a aquests tres líders independentistes. Això sí, el tribunal manté els recursos contra els indults a Junqueras, Turull, Romeva, Bassa i els Jordis. Són els polítics condemnats per malversació o desobediència.
Ara són les dues i pràcticament 20 minuts.
RAC 1.
Per avui, per demà, per ahir, per opinar, per avançar, per endreçar la ciutat, per respirar millor, per circular millor, per viure millor, per orgull, per ciutat, per país, per tu, per tots, per Barcelona. Fem-ho. Vota Tries per Barcelona.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Si a casa teva has de renovar llençols, tovalloles, fundes nòrdiques, ara és el moment. Perquè a la Mallorquina posem en marxa el Mid-Season Sale. Fins al 40% de descompte en articles seleccionats.
Ja ho saps, ara és el moment. Per qualitat i disseny, la roba de la llar sempre a la Mallorquina.
Vine a Construmat, l'esdeveniment de referència per als professionals de la construcció. T'esperen més de 300 marques amb les darreres novetats en materials, sistemes i solucions constructives sostenibles. Acredita't ara online amb descompte. Del 23 al 25 de maig, al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.
Vols sentir l'experiència de conduir un Nissan? I et vols aprofitar de condicions especials en tota la gamma? Visita el nostre stand Nissan al Saló de l'Automòbil de Barcelona i descobreix la nostra nova gamma electrificada amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica. T'esperem del 13 al 21 de maig al Saló de l'Automòbil de Barcelona. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
La teva ciutat et reclama. És l'hora de moure't. Amb Freenow tens el teu taxi en dos clics. Arriba d'hora a la feina o sense estrès a dinar amb els teus amics. I després tens pla de copes a on vulguis, quan vulguis, des del teu mòbil. Descarrega Freenow i demana el teu taxi amb 8 euros de descompte en el teu primer viatge amb el codi ELIGES. Freenow, la superapp de mobilitat.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com
Ford Fiesta per 18.500 euros,
Ford Focus per 20.800 euros,
Ford Kuga per 22.800 euros
i moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet,
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell,
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1 migdia.
Les 23, l'any passat la Creu Roja va atendre gairebé 160.000 persones en situació d'extrema vulnerabilitat. És un 30% més que el 2019 i la xifra més alta dels últims 4 anys. La institució atribueix aquest increment a tres factors: la crisi derivada de la pandèmia, el canvi climàtic, que com dèiem en començar s'intensificarà, i també el conflicte a Ucraïna. Pol Prats.
El 2022 la Creu Roja va atendre 420.000 persones a Catalunya. Gairebé 6 de cada 10, un 57%, eren dones. Una quarta part eren població general i un 12% persones migrants que sol·licitaven asil. D'aquestes, 8 de cada 10, un 82%, estaven fugint del conflicte a Ucraïna. Tot plegat són dades del balanç anual que ha presentat avui la Creu Roja. El seu president a Catalunya, Josep Quitet, ha explicat a RAC1 quins són els reptes que es marca la institució de cara al futur.
Disminuir al màxim aquesta pobresa cronificada, lògicament el tema de medi ambient, sostenibilitat i canvi climàtic, les conseqüències que porta, que és la migració forçada de moltes persones. El quart i cinc reptes junts, que és la soledat no volguda, que va lligada amb joves, sobretot també, salut mental, una epidèmia, com diem, silenciosa del segle XXI, que s'està agravant amb tota la pandèmia.
A tot el país, la Creu Roja té 20.000 voluntaris, més de 200.000 socis i gairebé 1.700 persones en plantilla. Tot i això, la institució alerta que necessita encara més implicació de particulars i administracions.
Més dades, gairebé un de cada 10 gais, lesbianes o transsexuals ha rebut una agressió física o sexual els últims 5 anys. Ho diu una enquesta de la Federació Estat LGTBI+, que també revela que, com la majoria de víctimes renuncien a denunciar-ho, només 2 de cada 10 ho explica la policia. Més enllà d'aquests casos més greus, l'estudi també indica que els problemes per aquest col·lectiu són el pa de cada dia, Benet Iñigo.
Sí, perquè gairebé un de cada 3 diu que ha patit algun tipus d'assetjament els últims 5 anys, la majoria de vegades al carrer, però també a l'escola o al transport públic. La feina tampoc és un espai segur. 4 de cada 10 diu que l'han discriminat, assetjat o agredit en l'entorn laboral. I per què tot això no arriba a denunciar-se? Doncs perquè el col·lectiu LGTBI no confia ni en la policia ni en la justícia. De fet, una de cada 4 víctimes d'agressions que no denuncia sí que busca, en canvi, ajuda en els col·lectius i entitats LGTBI. L'enquesta també revela que dins del col·lectiu hi ha diferències. D'una banda, els socialment més vulnerables, els que cobren menys de 1.000 euros al mes, tenen més risc d'agressions i d'assetjament. I de l'altra, les persones trans i les dones també presenten taxes més elevades de victimització que no pas els gais.
Precisament avui s'ha presentat el Pride Barcelona d'aquest any. Es farà del 3 al 16 de juliol, però els plats forts seran els dies 14 i 15, amb els concerts i la tradicional manifestació de l'orgull Anna Salvador.
L'edició d'aquest any estarà dedicada a les persones grans LGTB amb el lema L'orgull de les nostres vides, fer anys acompanyant-nos és créixer. Volen reivindicar les persones que van lluitar pels drets d'avui en dia i conscienciar sobre les discriminacions que encara pateixen en llocs com les residències. Ho ha explicat la vicepresidenta del comitè d'organització, Maria Giral.
La defensa dels drets LGBTIQ és una tasca que afecta a totes les generacions per viure en plenitud en totes les edats, especialment les persones que, en molts casos, en la vellesa pateixen soledat i un retorn obligat a l'armari.
L'epicentre del Pride continuarà sent l'Avinguda Maria Cristina, on es faran els concerts. El cartell es farà públic d'aquí a pocs dies. Aquest any, però, també hi haurà un nou espai Village amb escenari a la plaça Universitat.
Repassem més notícies d'aquest dimecres. Els Mossos han detingut un home per fer tocaments a menors d'edat a Barcelona. És la segona vegada en pocs dies que l'arresten pel mateix motiu.
El primer cas va passar dissabte. Passat el 13 de maig, l'home va intentar endur-se un nen d'un forn del districte de les Corts. La policia el va detenir i el jutge el va deixar en llibertat amb càrrecs. La segona detenció va ser ahir a la tarda. Els Mossos van establir un dispositiu de vigilància per si l'home s'apropava a les escoles de la zona i el van detenir quan intentava fer tocaments a una noia. Està previst que passi a mans de la justícia en les pròximes hores.
Els Mossos han detingut una vintena de persones en una gran operació contra el tràfic de droga a Tarragona. L'operatiu ha començat de matinada i és un dels més grans que s'ha fet mai a la zona.
Més de 200 agents s'han desplegat des de les 3 del matí per fer 17 escorcolls simultanis i arrestar els responsables de l'organització. El cas l'han liderat des de la Unitat d'Investigació de Reus, que avui ha comptat amb antiavalots, drons, especialistes en explosius i fins i tot el grup especial d'intervencions, la unitat d'elit dels Mossos. El balanç provisional, més enllà de les 20 detencions, passa pel decomís de 1.000 plantes de marihuana, 1 quilo de cocaïna i 4 armes de foc.
I atenció, aquest altre cas vinculat al tràfic de droga, els Mossos han detingut 3 persones que van fugir d'un control policial i durant la persecució van llançar sacs de marihuana per la finestra.
L'episodi ha començat a l'N420 a Falset. El control dels Mossos formava part d'un dispositiu per prevenir robatoris a domicilis. Ahir a la nit, quan va demanar un vehicle que parés, en lloc d'aturar-se va accelerar en direcció a Reus. Aquí va començar una persecució que va acabar amb el cotxe interceptat a la carretera T313, però pel camí els agents van veure com des del vehicle anaven llançant en sacs de droga. Els han detingut per conducció temerària, desobediència a l'autoritat i tràfic de droga.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Poc més de 2 minuts per 2:15. Aquesta nit quedarà definida la final de la Champions. L'Inter de Milà ja hi està classificat i el seu rival sortirà del Manchester City, Real Madrid, Xavi.
Exacte, que juga aquesta nit, aquest vespre, a l'Etihad a partir de les 9, des de mitja hora abans a RAC1. Aquest, evidentment, Núria, és el plat fort del dia.
I tant.
Però et diria que era un dels plats forts del dia fins fa escassament 5-6 minutets, que encara estem una mica en xoc.
Tenim notícia d'última hora, doncs.
Tu recordes Mateu Alemany, oi? Que vam dir fa un parell de setmanes que Mateu havia anunciat que marxava fins al 30 de juny i a partir d'aquí començaria una nova aventura. Doncs bé, ja ens va sorprendre aleshores aquesta notícia. Encara ens ha sorprès més el que ha avançat fa una estoneta al diari Esport. Segons sembla, Mateu Alemany s'ho està repensant.
Vaja.
Ara els detalls amb els Aperes. I és que el Barça Barça no ens serà mai de sorprendre. Ja diem, fa aquests 10 dies, 12 dies, que explicàvem que Mateu Alemany havia notificat al president Joan Laporta que fins aquí, que l'últim any no el seguiria, l'últim any de contracte no seguiria el Barça i, per tant, marxava, apuntava a la Premier, però és que hi ha hagut un gir radical dels esdeveniments en aquesta notícia que ha avançat fa una estoneta, molt poca estona, de fet, al diari Esport i que ara ampliarem amb el Roger Saperes. Sape, bon dia.
Hola, què tal, Xavi? Bon dia.
Ens ho hem de creure, això? No, no sé on som, ja, Sape, perquè mira que va donant voltes, això, eh?
Sí, sí, és una cosa realment sorprenent, com deies, aquesta notícia que avançava el diari Esport, en el sentit que Mateu Alemany s'hauria ofert a seguir al Barça i així ho hauria expressat el mateix president Joan Laporta. Em preguntava, Xavi, si ens ho hem de creure, evidentment, hem fet la consulta. Pel que sabem a RAC1, la idea ara mateix... tot plegat, com dius, fa 5-6 minuts que coneixíem aquesta notícia, però seria la intenció del Barça la d'acceptar aquest retorn de Mateu Alemany, tot i que tot just acabem de conèixer aquesta notícia, i tot plegat el dia en què també Mateu Alemany s'havia de reunir amb Deco. Mm-hmm. A partir d'aquí teníem una mica els dubtes de com podia quedar tot plegat. Com et dic, encara hem de ser molt prudents, però per la informació que tenim en aquests moments, la intenció del Barça és que formessin parella en la direcció esportiva, que poguessin treballar junts Mateu Alemany i Deco, que s'havia d'incorporar en aquest organigrama esportiu i que, per tant, ocuparia una mica el buit de la parcel·la esportiva que deixa Jordi Cruyff, que tot just ahir anunciava també la seva sortida del club. Com deies, recordem que el dia 2 de maig Mateu Alemany i el Barça van fer oficial la seva sortida del club, de l'executiu Balear. Havia d'anar, la informació que teníem era que s'anava cap a l'Aston Villa, a la Premier League, però avui ens ha sorprès aquesta notícia avançada pel diari Esport, aquesta decisió de Mateu Alemany de fer marxa enrere. Encara desconeixem els motius del perquè d'aquesta decisió, és una qüestió que haurem de continuar preguntant, però hauria fet marxa enrere Mateu Alemany, reunió aquest matí amb Joan Laporta per comunicar-li que estava disposat a seguir, la intenció del club que segueixi el Barça i que pugui formar parella amb Deco, que s'ha d'incorporar també en aquest organigrama esportiu.
No cal dir que som tot just a l'inici d'aquest remake d'una pel·lícula que semblava acabada, doncs bé, no, ni molt menys acabat la pel·lícula, de fet tot just comença, segons veiem. En qualsevol cas, anirem seguint la notícia, explicant detalls quan els tinguem, anant a fets contrastats, és a dir, a realitats que tenim sobre la taula. Ara en parlaves, de fet, tu saps, una d'elles és la reunió, la trobada que han tingut aquest matí a la ciutat esportiva tant Mateu Alemany com Deco.
Sí, sí, exacte, havia de ser en principi una reunió allò per posar el dia a Deco de quina és la situació, de com estan les gestions de cara a aquest mercat, per fer allò, no?, un traspàs de poders. Mm-hmm. Però potser aquesta reunió ja no ha estat per dir, mira, ara te n'ocupes tu, sinó per començar a treballar conjuntament, perquè, com et dic, la intenció del Barça és que puguin fer-ho. Per tant, pendent sobretot de les notícies que apareguin a partir d'ara, de veure el perquè d'aquesta decisió de Mateu Alemany, però, evidentment, un gir radical en la direcció esportiva blaugrana. Parlàvem del buit que deixaven les dues sortides, la de Mateu Alemany i la de Jordi Cruyff. Veurem si de moment és només una, perquè a hores d'ara tot fa pensar que Mateu Alemany tornarà a ocupar aquest càrrec de director de futbol al Barça.
Exacte. I per acabar, el que dèiem, l'altra figura és la de Jordi Cruyff. Tot just ahir es va confirmar, també havia comunicat del club aquesta intenció de Jordi Cruyff. Ho va comunicar ahir mateix el president Laporta, que deixa el Barça. En aquest cas no renova, perquè ell sí que acaba el contracte el 30 de juny, l'acabarà, i vol engegar una altra etapa més enfocada cap a les banquetes, sembla.
Sí, sí, aquesta és la idea, explicava ahir també la Marta Ramon, la voluntat de Xavi de seguir, de fet a la rua l'escoltàvem, no?, també cridant i cantant allà de Jordi queda-te, sí. Finalment la decisió que ha pres Jordi és la de no seguir vinculat al Barça, amb aquesta intenció que comentaves tu també, de poder assumir alguna banqueta, que seria el seu desig, el de poder tornar a entrenar, i d'aquí la decisió de posar punt i final a la seva relació amb el Barça. Clar, amb aquest nou escenari el que no sabem és fins a quin punt va influir la deu de Mateu Alemany en la decisió de Jordi Cruyff per decidir potser tornar a intentar, no?, o asseure's de nou a les banquetes. Però amb aquest gir el que sembla és que Jordi Cruyff quedarà fora i qui sí que entrarà en aquesta direcció esportiva ocupant el seu buit serà Deco.
Doncs ja veieu, animat està, o animada està la situació als despatxos de la Ciutat Esportiva, en aquest cas, que és on hi ha hagut aquesta activitat durant el matí. Pensàvem una cosa, ara ho comentava el Sape, però és que n'ha acabat, o sembla que ha acabat sent-ne una altra de completament diferent, que és la, aquesta petició o aquest interès de Mateu Alemany de continuar al Barça i no seguir el que en un principi ens van comentar, que era el fet de marxar cap a la Premier per engegar una nova aventura esportiva. Sape, no cal dir que qualsevol cosa que sàpiga des d'ara, mentre estiguem al RAC1 migdia, doncs ens ho expliques.
N'estarem absolutament pendents. Si hi ha qualsevol novetat, us ho faig avinent.
Gràcies, Ape, cuida't molt.
Fins ara.
I ara sí, anem al que havia de ser el gran plat fort del dia, que ho és, eh? És un partidàs el que veurem avui a l'Etihad entre el Manchester City i el Real Madrid, el City intentant aconseguir el que no ha fet mai, que és guanyar una Champions, el Madrid doncs intentant recórrer un camí que l'ha fet unes quantes vegades, no vull ni recordar les quantes n'ha fet. Però vaja, anem a aquesta tornada de les semifinals entre el Manchester City i el Real Madrid.
El legado es que se lo han pasado de puta madre durante todos los años. Eso es el legado. Y que en muchos años me recordarán que hubo una generación de jugadores y gente aquí que durante 5 o 6 años pues hicimos muchos goles, nos hicieron pocos y ganamos muchas cosas y jugamos muy bien. Ese es el legado. Y que se recuerda. Como un buen libro, pues se lo recordarán aquí en Manchester. En Europa probablemente, y en esto tengo razón, si no la ganamos pues no nos van a recordar, pero nos lo pasamos muy bien, ese es el legado. Yo qué quieres que te diga, esos 6 años aquí me lo he pasado teta, y me lo sigo pasando, y esto es lo mejor que puedes dejar.
És Guardiola en plena essència parlant del llegat que voldria deixar a Manchester quan acabi la seva etapa, i no cal dir que aconseguir la desitjada Champions ajudaria i molt a deixar un bon gust de boca als anglesos. Gemma Montero, bon dia.
Hola, bon dia.
I el principal obstacle per guanyar l'orelluda és el Madrid. Aquesta nit es resol l'eliminatòria a Manchester.
Si el futbol es trasllada a l'Etihad després de l'empat a 1 de la setmana passada. Guardiola té l'única baixa del defensa, Nathan Ake. El tècnic és conscient que haurà de retocar algunes coses respecte al partit d'anada al Bernabéu, però recordem que estan condicionats també pel calendari perquè podrien guanyar la Lliga aquest cap de setmana, la Premier. Són declaracions, així ho explicava Guardiola a Movistar.
No hay tiempo, digamos, día del segundo día después del partido, no habrá mucho tiempo, pero ajustar algunas cosas que no hicimos del todo bien en el partido de ida y a ver cómo podemos defenderles mejor con su posesión, porque son bueno, ¿qué voy a decir del Madrid? Los jugadores e intentar atacarles un poco más fluido y que nuestros atacantes puedan recibir balones en mejores condiciones de las que recibieron en el Bernabéu.
De fet, a Guardiola li preguntaven també quin és el secret per batre el Real Madrid a la Champions.
No lo sé, si lo supiera pues intentaría tener el método para copiarlo, pero no lo sé. Pero básicamente lo que diría por la razón por la cual es que han tenido jugadores de altísimo, altísimo nivel. Sin jugadores del nivel que tienen este año, el pasado, los anteriores, cuando el Milán ganaba con Sacchi y Capello las Champions, nosotros las ganamos con el Barcelona, es porque teníamos jugadores de mucho, mucho nivel.
I el Madrid, ja ho sabem, l'avala la seva capacitat psicològica de donar la volta a situacions adverses, especialment a la Champions. Carlo Ancelotti sap que té a l'abast la possibilitat de guanyar l'únic títol d'aquesta temporada.
Estamos cerca este año de hacer algo importante, como lo hemos hecho el año pasado. Nos falta muy poco. Estamos muy ilusionados, muy motivados. Tenemos en cuenta que es muy complicado, muy difícil, pero creo que las dificultades nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros.
Amb l'escenari de l'empat a un i l'estat de forma dels dos equips, una pròrroga o uns penals sempre són una possibilitat, però Ancelotti no la vol contemplar.
No pensamos en esto porque sería pensar en esto sería equivocarse. Es un partido que puede llegar a los penalti. Es difícil entrenar los penalti porque no hay... Creo que los penalti en una semifinal o en una final es mucho ambiental. Crear el ambiente que hay en una semifinal es imposible en un campo de entrenamiento. Pero no, obviamente a hoy no estamos pensando de llegar, pensamos de ganar antes del partido.
Camavinga ha superat les molèsties que tenia, per tant, també ha viatjat cap a Manchester i ha tot l'equip al complet avui per disputar aquest partit, que juga a les 9 del vespre i el podreu seguir en directe a RAC1. L'àrbitre serà el polonès Simon Marciniak.
sortirà el segon finalista de la Champions. El primer, ja sabem qui és, l'Inter de Milà, que ahir va tornar a guanyar el Milan 1-0, ja ho havia fet a l'anada per 0-2, i l'equip italià jugarà la seva primera final de la Champions en 13 anys. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. L'última va ser el 2010, la va guanyar 2-0 contra el Bayern de Múnich al Santiago Bernabéu, i aleshores aquell equip l'entrenava amb ni més ni menys que José Mourinho. Sigui com sigui, la d'Istanbul el 10 de juny serà la sisena final de Champions de la seva història, no la de Mourinho, sinó la de l'Inter de Milà, i els italians hi arribaran després de ser netament superiors al Milan, a banda de ser l'equip també que va deixar fora el Barça a la fase de grups amb aquelles mans incloses de Dumfries que ni l'àrbitre ni el VAR no van veure. En tot cas, el Milan tornava a Leao, la gran esperança, però va ser Lautaro Martínez qui va marcar la diferència per l'Inter amb un gol a 15 minuts pel final. Per cert, els interistes porten 8 victòries seguides en totes les competicions. Precisament Lautaro deia a Movistar que arribaran a Istanbul després de fer història.
Muy feliz por todo lo vivido esta noche, que quedará en la historia del fútbol italiano. Es un premio al sacrificio, a la voluntad, a la responsabilidad, a la gana que le hemos puesto a este partido, a esta eliminatoria, a este último mes.
Ara l'Inter està pendent de Mkhitaryan, que va haver de marxar abans d'hora per lesió. No sembla res massa greu, però en tot cas l'avaluaran en els propers dies.
Gràcies, Pedrol. 5 minuts i seran 3:45. Hem parlat de Champions, hem parlat sobretot de Mateu Alemany i d'aquest possible marxa enrere a l'hora de quedar-se al Barça. Ara el que fem és parlar d'un altre dels capítols que ens deixa la setmana, com és la invasió de camp després del derbi de diumenge. Primer de tot sentirem Pedri, el migcampista del Barça que hi va passar pel programa El Hormiguero d'Antena 3, i allà va explicar com va viure des de dins la invasió de camp a l'RCD Stadium, volent deixar clar que no volien faltar al respecte a ningú.
Sí, a ver, nosotros estábamos celebrando, creo que no, o sea, no lo hicimos para faltar el respeto a nadie ni nada, ni mucho menos, pero bueno, estábamos celebrando y justo estábamos haciendo la rueda mítica que hacen todas las celebraciones, y no sé quién fue, yo escuché ¡corre, corre! Y miré para allí y vi un montón de gente corriendo y salí corriendo mucho más que en el partido.
És la versió de Pedri, dels fets, i ara el que cal és esperar notícies de les possibles sancions a l'Espanyol per aquesta invasió de camp després del derbi. El comitè de competició, de fet, estudia des d'avui el cas, ja ha obert expedient, i això podria desembocar en sancions, això per qüestions de termini difícilment aplicables aquesta temporada, no seria segurament fins al curs que ve que les hauria de complir, però atenció, perquè aquí no acaba la història, aquest no és l'únic mal de cap al club blanquiblau. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, exacte. Ara s'hi afegeix la possible alineació indeguda del Madrid contra el Getafe, que si prospera perjudicaria encara més l'Espanyol, perquè els blancs, com saps, podrien acabar perdent els 3 punts en benefici del Geta. I és que un dels canvis que van fer els blancs en el darrer partit contra el Getafe va fer de forma antirreglamentària. El que denuncia el conjunt presidit per Ángel Torres és que Asensio ja havia sortit tècnicament del camp quan el Madrid va veure que Camavinga estava lesionat i finalment se'n van desdir optant per mantenir el camp Asensio i que el substituït acabés sent Camavinga. Si es pot demostrar que Asensio ja havia creuat la línia i que Odriozola ja havia entrat al terreny de joc, el canvi s'ha de comptar com a tal, i tenint en compte que els blancs ja els havien esgotat tots, doncs es tractaria d'una acció totalment il·legal que els hauria d'acabar costant els punts. El Madrid té ara 3 dies per presentar al·legacions, però Ángel Torres, convençut que tenen la raó, ja ha avançat que si no els la donen, recorreran la decisió. No oblidem que el Getafe és en zona de descens, tercer per la cua, just per davant de l'Espanyol, amb 3 punts més que els blanquiblaus, i a només un de Valladolid i Cádiz. O sigui, que si els donessin la raó, i per tant els 3 punts, farien un salt molt important, sortint del descens, avançant 3 posicions i situant-se en 13è lloc, empatat a 37 punts amb el València, fent que la salvació s'allunyés un puntet més pels de Luis García. Sí, com sigui, això no fa res més que incrementar una mica més el nerviosisme al club perico, que ahir ja va veure com la MAE, el grup de petits i mitjans accionistes de l'Espanyol, exigien responsabilitats al Consell i a la directiva per la deriva del club a tots els nivells, i fins i tot demanant a Sheng Yancheng en quines condicions estaria disposat a vendre el club. I és que, segons va explicar el mateix president de la MAE, Carlos Bosch, que el tu diràs de RAC1, hi ha inversors disposats a comprar l'Espanyol.
Estem movent, hi ha converses, hi hauria a disposició d'inversors estrangers, però demanen que el projecte estigui vinculada per a l'espanyolisme, perquè quan tu compres un club, compres un projecte, compres la vinculació al club, compres el patrimoni social.
Més enllà d'això, la MAE busca un model amb molta més obertura a l'espanyolisme i la incorporació de persones rellevants al Consell d'Administració per reforçar la governança del club i la seva presència institucional.
coses. Parlem ara de la final de la Champions femenina, que jugaran d'aquí a dues setmanes el Barça i el Wolfsburg a Eindhoven. Leia Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
El Barça opta al doblet. De fet, les blaugranes són les favorites al títol i Laia, el tècnic Jonathan Giraldez, no només accepta l'etiqueta, sinó que va un pas més enllà.
L'entrenador Jonathan Giraldez ahir va presentar la primera edició del seu campus, que serà l'última setmana de juny al Solsonès, i va valorar els micròfons de RAC1 la gran afluència d'aficionats del Barça que seran el 3 de juny a Eindhoven. Giraldez creu que tant l'afició com també l'equip per trajectòria, per joc, mereixen guanyar la Champions.
És motivació. Jo ho parlava l'any passat, recordo, amb les jugadores abans de batre els rècords al Spotify Camp Nou, donar motius a la gent per qui vagi, no? Donar motius perquè el que vegin al camp sigui prou bonic com per tornar-hi, no? I hem vist que totes les persones que van anar continuen anant, i ara a Eindhoven ojalà guanyem el camp també a la grada. L'afició és molt important per nosaltres, estem en deuda amb totes aquestes persones pel que van viure l'any passat, ens mereixem aquesta Champions, però també l'afició.
Uns 10.000 aficionats del Barça seran a la final de la Champions i molts d'altres s'han quedat sense entrada per la mala gestió de la UEFA, que va vendre el gruix principal d'entrades abans de saber-se qui serien els finalistes.
Són 3:15, ara la resta del futbol.
Amb un parell de punts, d'una banda, la Reial Societat ha renovat Igor Zubeldia fins al 2029. El club s'ha volgut avançar l'interès de possibles clubs i ha preferit ampliar-li ja un contracte que s'acabava el 30 de juny del 24. Zubeldia ja du 215 partits amb la Reial i batrà molts rècords si acaba sent donostiarra fins al 29. I tot plegat el dia que el Bayern de Múnich ha sorprès tothom anunciant que vestirà de blanc la temporada que ve, amb les mànigues vermelles, això sí, però la resta blanc, abocant el seu passat, una samarreta que estrenarà ja aquest dissabte davant el Leipzig en partit de la Bundesliga.
I del futbol al bàsquet, falten només dos dies per l'inici de la Final Four de l'Eurolliga a Kaunas, i avui RAC1 ja comença a fer el desplegament d'enviats especials per cobrir el que pot ser el tercer títol continental del Barça de bàsquet. Anem cap a l'aeroport del Prat. Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia.
L'equip s'ha entrenat aquest matí, ha dinat al Palau Blaugrana i marxa a primera hora d'aquesta tarda cap a Lituània.
Sí, l'equip ja és aquí a l'aeroport i ens enlairem a les 4. És un primer charter dels que organitza el club i que porta unes 300 persones. Tot el primer equip, llevat de Corey Higgins, que viatjarà el dia de la semifinal, l'staff, treballadors del club, l'equip júnior, que participarà també a la final a 8, una dotzena de periodistes i els primers aficionats. Abans de viatjar, Sherdak Shanley ha dit que no és el moment de neguits, sinó de prendre-s'ho com un que és. Una gran cita.
Tothom vol ser-hi, tothom vol jugar una Final Four. Tothom sent l'entusiasme i la felicitat per aquest moment. No és estar nerviós, no pots estar-ho. Has estat pencant per això. Has d'estar content. You just need
to be happy. El d'avui és el primer avenç de gairebé 1.200 persones vingudes des de Barcelona que seran aquests dies a Kaunas. Això sí, molts menys que no pas l'equip que més en desplaçarà, Olympiacos. Prop de 5.000 seguidors grecs seran a les graderies, uns 1.200 del Real Madrid i uns 500 del Mònaco. En total, 8.000 aficionats, la resta, fins a arribar a 15.500, seran aficionats lituans i seguidors d'altres equips que han comprat la seva entrada. Fons del Barça han explicat a RAC1 que confien en que el públic local doni suport al Barça, donat els forts lligams que hi ha ara mateix. Saronas Jasikevičius, Rokas Čokubaitis, dos dels assistents i el metge del club també són lituans. Com et dic, sortim a les 4, aterrem a 8:45 del vespre, allà és una hora més, de pet cap a l'hotel i demà ja dia de prèvia. Al matí, presentació de la Final Four amb l'acte de benvinguda i la roda de premsa oficial, actes amb sponsors i inici del torneig júnior. A la tarda, entrenaments dels quatre equips a l'escenari d'aquesta final a 4, el Zalgirio Arena.
I del repàs de la resta del bàsquet, Marc, la notícia més destacada l'hem tingut als Estats Units. San Antonio serà l'equip que esculli en el número 1 del draft. Els Spurs són els que, per tant, s'enduran Víctor Wembanyama.
És el nom del dia, un jugador que està cridat a ser o a tenir un gran impacte a San Antonio i a l'NBA en general. És un 2-21 que fa de tot, MVP de la Lliga Francesa, i d'aquí temps enrere es va publicar un informe segons el qual deia que la franquícia que l'escollís augmentaria el seu valor en $500 milions. Perquè m'entenguis, Xavi, estem parlant d'un jugador a qui se li veu ja des de ben jove les possibilitats d'impacte als Estats Units, els mateixos que en el seu moment va tenir LeBron James, Shaquille O'Neal o Kareem Abdul-Jabbar, els números 1 del draft més clars de la història. De la resta, dues cosetes molt ràpides. Denver Nuggets ha avançat a la final de la Conferència Oest, malgrat tenir una bona reacció final Los Angeles Lakers, 1-0 en aquesta eliminatòria. I a casa, l'Uni Girona ha confirmat el segon fitxatge per la temporada vinent, la pivot sueca de l'Andes francès, Rigan Magariti, germana de l'ex del Manresa, William Magariti.
I parlant de grans competicions que es juguen o que tenim aquesta setmana en dansa, anem cap al tennis i al giro, començant pel tennis basses. Avui es juguen els quarts de final del Masters 1000 de Roma, en categoria masculina, pendents d'aquesta hora, de Novak Djokovic, i en categoria femenina, de Paula Badosa, que jugarà d'aquí una miqueta, una mica més tard.
Sí, comencem pel directe, pel partit del Servi, que des de la 1 juga contra el danès Rune per un lloc per semifinals. De moment, primer set per Rune, 6-2, el segon domina Djokovic, 5-4. Més tard a les 7, i per la mateixa banda del quadre es veuran les cares el noruec Ruth i l'argentí Cerúndolo. Quedarà per demà el partit entre els altres partits de quarts, volíem dir, que completaran aquesta ronda. D'una banda, l'alemany Hafman, que hi va sorprendre Rublev, i el rus Medvedev, que va superar l'alemany Zverev, i de l'altra el grec Tsitsipas, que es va desfer de l'italià Musetti, i el croat Koric, que va derrotar Marozan, el butxí d'Alcaraz, en la jornada anterior, això sí, no sense dificultats, en 3 sets. I com dius, pel que fa al femení, Paula Badosa obrirà la jornada també de quarts ara a les 3, de fet, davant la letona Jelena Ostapenko. Badosa va superar tot just ahir a la tarda la txeca Mujova, novament en 3 sets, i avui ja torna a jugar perquè el partit d'ahir s'havia de disputar el dilluns i es va haver d'ajornar per la pluja. Així que avui hi torna, en aquesta ocasió, per buscar una plaça per semis davant l'actual número 20 del món. Fins ara 3 precedents entre totes dues, amb 2-1 a favor de l'empordanesa. I previst per 2:15, duel entre la número 1, la polonesa Swiatek, i la russa Kasatkina, per completar aquests quarts que en categoria femenina ja van començar ahir i que, de fet, ens va deixar la primera semi definida. Li disputaran la russa Kudermetova i la ucraïnesa Kalinina, que va eliminar la brasilera Hadadmaia en 3 hores i 45 minuts de partit. Un partit llarguíssim, o sigui que demà partit entre una russa i una ucraïnesa.
I el giro, avui, atenció a la imatge que ha tingut a l'inici de l'etapa, de la 11a etapa, perquè creix l'alarma al voltant del Covid.
Sí, amb 5 casos més aquest matí de positiu per coronavirus que s'han hagut de retirar de la prova. 4 d'aquests 5 són de l'equip de Benepul, que també va donar positiu ara fa uns dies, i un altre de l'equip Corratec d'Itàlia. Per aquest motiu, tal com també explicàvem ahir, els ciclistes ja s'han vist obligats avui a dur mascareta abans de la sortida i també un cop travessin la línia de meta, que avui estarà a Tortona, després de 219 quilòmetres. Com ahir, la lluita pot estar en si arriba a bon port alguna possible fuga o bé si es decideix a l'esprint. De moment tenim una escapada de 6 ciclistes, entre els quals un espanyol, el madrileny Diego Pablo Sevilla. Tenen 2 minuts d'avantatge respecte al gran grup quan queden ja menys de 100 quilòmetres per la meta. Recordem que el britànic Geraint Thomas continua com a líder de la general.
Més coses, també aquesta ens ha sorprès durant el matí d'avui. No hi haurà gran premi a l'Emília-Romanya. Les pluges i inundacions a la zona no fan viable la celebració de la prova. Gemma.
S'ha decidit fa una hora, encara que la previsió meteorològica millorés, els dispositius d'emergència habituals que necessita el gran premi estan destinats ara a solucionar els problemes causats per les pluges. Ahir l'organització ja va enviar tot el personal del paddock als hotels perquè hi havia risc de desbordament del riu Salerno, que baixa al costat del circuit d'Imola. Alguns espais, els de Fórmula 2 i Fórmula 3 o la zona tècnica de televisions, ja estaven anegats d'aigua. Avui ja no han permès l'entrada al circuit. Els enginyers, mitjans i pilots havien d'arribar-hi avui. Per tant, el Mundial passa de 24 proves a 22, després de la cancel·lació del Gran Premi de la Xina el mes d'abril i el de l'Emília-Romanya aquest cap de setmana. El calendari de la Fórmula 1 està molt apretat, molt atapeït. Sembla difícil poder-li trobar una nova data.
I encara ens queden 3 coses per explicar. Una sobre hoquei patins. El Liceo femení desapareix. El club tanca l'equip i cedeix la plaça a un nou conjunt de Corunya. Xavi Espinosa, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. El jutjat social número 15 de Corunya ha embargat els comptes bancaris al club, que ha pres la decisió de prescindir de l'equip. Tot i que aquesta temporada havia estat la millor de la seva història, amb una 5a plaça a la Lliga i arribant a escòs a final de la Champions. L'entitat gallega té un deute pendent molt elevat amb l'exportera Cathy Gussin, que va jugar a l'equip entre el 2019 i 2021, i altres deutes amb les actuals jugadores. El club ha anunciat la cessió de la plaça a l'Hockey Lliga, una entitat encara sense nom ni escut, que es farà càrrec del gran gruix de la plantilla actual i també de l'entrenador Stanis Garcia de cara a la temporada que ve. el Liceu ha optat per cedir la seva plaça i no vendre-la, tot i que tenia ofertes, per exemple, del Bigas i Riells, equip que ha perdut la categoria a l'Hockey Lliga.
Gemma, què ens falta per saber?
Que el Sabadell jugarà demà amb avantatge el segon partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo contra el Mataró. Les sabadellenques van guanyar ahir a Can Llong per 10-8 i avui comença el play-off pel títol de Lliga masculí amb el partit Sabadell-Barceloneta a les 8 del vespre a Can Llong. I que un accident ha fet que l'alpinista de 84 anys, Carlos Soria, hagi abandonat l'intent de fer el cim del Daula Guiri. Un xerpa ha caigut sobre ell i s'ha lesionat a la tíbia. L'helicòpter ja l'ha evacuat.
I arriba el Clàssic Cant d'Andorra, el festival clàssic que reuneix la música, la dansa i les arts escèniques de més renom del 2 al 11 de juny. Ompliran els escenaris únics del país dels Pirineus artistes com Ariadna Gil, Anita Rajbelishvili, Xavier de Mestre, Valentín Dirtiuk, la Vertigo Dance Company, Ulisses Quartet i Benny Benek III, Joan Bourgeois o la música de John Williams. Entrades disponibles amb actuacions gratuïtes, una experiència cultural inoblidable, i teniu més informació a clàssiccant.com. 5 minuts i serà a les 3, pausa i tornem.
RAC 1. Suma't al gas propà de Repsol, una energia eficient per la cuina, l'aigua calenta i la calefacció en plena autonomia, visquis on visquis. Fes-te'n client i et regalem 250 euros en la primera factura de gas, en una targeta del Corte Inglés o en saldo Wilder, l'app de Repsol. I a més, si contractes la llum amb nosaltres, t'estalvies fins a 300 euros en els teus repostatges. Contracta ara el gas propà de Repsol al 900-321-900 o a Repsol.es. Imagina el teu estiu en aquest jardí o terrassa, amb una zona relaxant on poder seure a no fer res.
I una barbacoa de les de Uau.
Molt ben cuidat tot.
Esclar, per descomptat, tens totes les eines que necessites. I a dins un aire condicionat.
Quin estiu!
Si ho imagines, ho tenim. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Si vols donar suport al comerç local, de les multinacionals, si lluites per la protecció ambiental i la justícia laboral, que la roba i les costures no les facin criatures, si decideixo un consum el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries? Visita jotrio.cat.
La música, l'art i la comèdia tornen del 5 al 8 de juliol al Festival Cruïlla. Vine a donar-ho tot al Parc del Fòrum amb Placebo, Antonia Font, The Offspring, Sigur Rós, Rubén Blades, Franz Ferdinand, Al Jay i molts més. No et perdis els 4 millors dies de l'estiu al Festival Cruïlla 2023. Info i entrades a cruillabarcelona.com.
A Electrodomèstics Calvet trobaràs la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics i aires condicionats amb la màxima classificació energètica. Compra productes eficients i rebaixaràs la teva factura de la llum. Ara pots pagar les teves compres en 12 mesos sense interessos. A Calvet trobaràs la marca Midea. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
Vols descobrir el cultiu tradicional de l'arròs, les oliveres mil·lenàries o fer un tast de vi a les catedrals del vi?
Prefereixes recórrer senders vora mar o que t'endins en el Parc Natural dels Ports?
O recórrer el riu Ebre amb caiac o els tradicionals llaguts?
Tot això i més en un entorn rural declarat Reserva de la Biosfera. Visita terresdelebre.travel/experiències i inspira't.
Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera.
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi. És per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a mibp.es.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja són més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
per l'agenda cultural, Johnny Depp carrega contra Hollywood en la presentació de la seva nova pel·lícula al Festival de Cannes. L'actor que interpreta el rei Sol, l'agent de Barry, va rebre una ovació de més de 7 minuts ahir durant la gala inaugural del festival, tot i les crítiques que van envoltar l'estrena. Una rebuda agradolça que certifica que Depp ha tornat per quedar-se, enviada especial al Festival de Cinema de Cannes. Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. Hi havia molta expectació aquest matí al voltant de la roda de premsa de Johnny Depp i la resta del repartiment de Jean Dubarry, el film inaugural de la 76a edició del Festival de Cannes. Era la primera que fa l'actor després del polèmic judici contra la seva exdona, Amber Heard, i després que la indústria de Hollywood li girés l'esquena. Malgrat que ha arribat 45 minuts tard i visiblement distret, Depp no ha esquivat cap pregunta i ha estat contundent a l'hora de parlar de la indústria. Assegura que l'ovació d'ahir el va emocionar terriblement, malgrat que ha confessat que no ha vist la pel·lícula, i ha criticat la superficialitat de Hollywood.
When you're asked to resign from a film you're doing.
Quan et demanen que marxis d'una pel·li que estàs fent simplement perquè hi ha una sèrie de vocals que estan flotant a l'aire, doncs sí, et sents boicotejat. Em sento boicotejat per Hollywood ara? La veritat és que no, però perquè no hi penso. No sé si ara mateix necessito Hollywood, perquè vivim en un moment divertit, on tothom vol ser únic però segueix el mateix patró. Voleu això? Bona sort.
L'altre protagonista avui a Cannes és Michael Douglas, que després de rebre ahir la Palma d'Or d'Honor oferirà una masterclass al públic.
Acabem amb música. L'Orquestra Simfònica del Vallès acompanyarà els mítics de Who al seu concert a Barcelona. El grup de rock actuarà al Palau Sant Jordi el 14 de juny. D'aquí a un mes serà l'única actuació dels britànics a tot l'estat dins la gira europea Hits Back.